Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Fa menys d'un mes us presentàvem el Wobble, o futbol caminant, poc ens pensàvem que la cosa agafés tanta repercussió. Primer, i el més important, el retorn que va tenir la visita del Robert Garrigosa al programa en forma de gent interessada en participar a l'equip. De segon, una bona assistència a la presentació, però, nois, ai el tercer. Atenció, Televisió de Catalunya, la setmana passada.
A Sant Feliu de Codines, un nou equip de Wobble, el futbol sense córrer.
Això ja s'ho va inventar...
En Reixac.
En Reixac? El Barça aquest dissabte contra la Reial Societat?
També.
Això és un invent anglès que es practica sense córrer, sense joc aeri i sense contacte.
És el meu esport.
Ah, sí? Jo afegiria sense públic, perquè és una bona merda, eh? Avorrit. Li passes al tio del teu costat i si no li passes ben bé els peus, ha de deixar passar la pilota perquè no pot.
Clar,
no pot córrer a atrapar.
Bueno, hi ha lliga d'això, Catalunya?
De moment, els 12 membres de l'equip, 9 homes i 3 dones, ja han fet 2 entrenaments.
Home! 2 entrenaments sense córrer.
Sense córrer.
Contra qui juguen?
No? Sí, de moment, contra ningú.
Per això tampoc entrenen massa.
Molt hi-hi, molt ha-ha amb el Wobble, però aquest cap de setmana les àligues codinenques, que així s'han fet anomenar, han fet el primer partit d'exhibició. Pel que em consta, però, això de partit d'avorrit i amb molt poc públic no ha sigut així. De fet, hi ha qui sembla que ho va venir a experimentar en directe. Veurem si tindrem actualització a l'està passant d'aquesta setmana. Ah, això sí, ens hem de començar a plantejar posar-ho a la Lliga Tu Jugues, que han començat molt forts amb la primera victòria. Llarga vida al Wobble codinenc i endavant amb aquests experiments. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 13 de novembre de 2023. Ens hi posem amb la 9a edició del Tu Jugues d'aquesta temporada, amb un programa, doncs, amb aquest inici dedicat a la gent del Wobble, la gent de les àligues codinenques que van debutar aquest cap de setmana al camp de futbol de Sant Feliu, endavant amb el projecte, amb el Robert i companyia, doncs, que té molt mèrit això que estan fent i que si en parlen a TV3, doncs escolta'm, perfecte, i així hi ha més repercussió de tot plegat. Però primer, on t'ho veus sentir? A Ona Codinenca, els de TV3 sempre van a remolc. Nosaltres avui el que farem serà parlar una mica de l'esport codinenc, farem un repàs exhaustiu dels diversos esports que cobrim sempre al Tu Jugues, l'hoquei, el futbol, amb molts protagonistes. I al mateix temps també parlarem de la pujada en costa, que aquest cap de setmana celebrarà la 50a edició a la carretera de Bigues i Riells i us donarem les dades necessàries per poder-ho seguir i la setmana que ve doncs, us explicarem de com ha anat. I al mateix temps retrobarem un tujugaire il·lustre. Feia temps que no sabíem res d'ell, sobretot a nivell esportiu, i és l'Albert Subirats, que acompanyat de la Wendy, aquest cap de setmana ha tornat a competir i ens ha explicat en una de les seves cròniques des de la furgoneta, tot i que molt em temo que avui no és des de la furgoneta, però vaja, podrem tornar-li a escoltar la veu a l'Albert Subirats. I ho farem, com sempre, en directe, avui amb l'equip de luxe, amb l'equip de gala, a l'estudi d'Ona Codinenca, l'Aleix i l'Àlex. Àlex Mir, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Aleix Serrats, bona tarda.
Molt bona tarda.
Com esteu?
Bé, aquí sí. Arribant a última hora, però bé.
Bueno, ja és això, no? Ja els dilluns costa i no sé què passa, però tots ho comentàvem, tots sent de cul aquests dies. Tot i això, però, l'Àlex avui s'ha fotut una currada important amb un tema que ens explicarà després. Vols anunciar-ho, Àlex?
Sí, bueno, més que res, que quan parlem de futbol, avui farem un anàlisi més tècnic. És per si m'acaben fotent fora de la ràdio, pues a veure si puc anar a demanar feina d'analista. Hem preparat un Excel amb les 10 primeres jornades del Club de Futbol Sant Feliu, del Sènior A, amb els minuts que han jugat cada jugador, les alineacions com s'han repetit, les tàctiques... Bueno, farem una anàlisi una mica global, a part de fer un repàs també a la infermeria i de les baixes i altes que tornaran aquests propers dies. Bueno, farem una cosa, crec que xula.
Molt bé, i el control tècnic, el Pau Ibarz. Pau, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé.
Estàs fent gaires excels?
Ah?
Has fet gaires excels, tu?
No, bueno, els faig sovint, però no. Aquesta setmana res especial.
Bueno, doncs després repassarem la lliga que tu jugues. L'altre dia pensava una cosa que vas dir en directe. Vas dir jornada petita, o vas dir una curteta, eh?
Sí, sí.
Set partits o vuit partits teníem aquesta setmana. Clar, que veníem d'una jornada de 13 partits de fa dues setmanes, però vaja, que la cosa
bueno,
va...
I el cap de setmana, aquesta setmana hi ha 12, vull dir que...
Toma.
Anar fent.
Doncs vinga, esperem que la gent ens segueixi fent confiança. Ara que són les 8 i 5 minuts de la tarda, Àlex, avui protagonista de luxe.
Avui el protagonista de la jornada no pot ser un altre que en David Yepes. Aquesta setmana no hi havia massa dubtes de qui seria el protagonista de la jornada. I de seguida va haver-hi total consens dins la redacció del Tu Jugues. Aquesta setmana el protagonista havia de ser el 7 del club hoquei Sant Feliu masculí. Aquesta setmana el protagonista només podia ser en David Yepes. Perquè cap de setmana el club d'hoquei, els de l'Hockey Lliga Norte, aconseguia la segona victòria de la temporada fent el Francesc Cassart es comenci a convertir en un fortín inexpugnable. I bona part li hem d'agrair a l'eficàcia del davanter de Ripollet. Aquesta setmana ha sumat un hat-trick que donava els 3 punts davant l'Olot. I ho diem sempre, això de fer hat-tricks, i a més guanyadors, no sempre és fàcil. Els bons resultats són fruit sempre del treball en equip i de l'esforç col·lectiu, però quan a un li surten bé les coses, s'ha de posar en valor. I Yepes, aquest dissabte, va fer un partit excel·lent. Ja fa 15 dies, les seves dues dianes van contribuir a la important victòria per 4-0 contra el Tordera. El jugador comença a Sant Feliu la seva tercera temporada i no sé per què tenim bones vibracions. Sensacions positives. Un pàlpito tujugaire, que en diem, que ens diu que aquest any serà l'any de David Yepes i que segur serà una de les peces claus dins aquesta plantilla. D'aquí del Tujugues el deixem beneït. I acabo. Deixeu que us expliqui una petita anècdota curiosa, d'aquelles que els que em coneixeu sabeu que m'agraden. Fa 10 anys, la revista El Nostre, la revista de l'Institut de Batxillerat de Can Mas de Ripollet, la Irene Quirós i la Nerea Tomoneda, dues alumnes de quart de batxillerat, feien una entrevista per la revista de l'Insti, el David Yepes, un estudiant de 17 anys, i un tal Nil Figueres, de 16. Tots dos, com dèiem, estudiants de Can Mas i jugadors d'hoquei, un al Sant Cugat i l'altre al Ripollet. I els hi preguntaven, per què heu decidit apuntar-vos a hoquei? I Yepes responia, els meus pares em van deixar triar bàsquet o hoquei, i va triar hoquei. David Yepes, sort que vam triar hoquei, oi?
Hola, bona nit. Doncs bueno, sí, no sé com hagués sigut amb el bàsquet, però amb el hockey crec que m'he triat prou bé.
Bona tarda i moltíssimes gràcies per ser avui al Tu Jugues. David, molt jornada impressionant pel Sant Feliu amb aquesta victòria 3-2 contra l'Olot i a part doncs, de la teva bona actuació, una bona actuació a nivell col·lectiu, no?
Sí, la veritat és que volíem tornar a guanyar a casa, volíem que els 3 punts es quedessin a casa, perquè al final l'any passat no vam aconseguir que jugant a casa siguessin forts i valents i tots els punts es quedessin aquí, o la gran majoria de punts, ojalà tots. I aquest any, pues, de moment, 2-2 i molt contents.
I estàs veient porteria, David? 2 gols contra el Tordera, 3 contra l'Olot. Tenim bones sensacions aquí al Tu Jugues amb tu avui, aquest any de temporada, eh?
Bueno, jo al final, mira, sí que és veritat que aquest any estic trobant una miqueta més de porteria. A veure si també trobo porteria fora de casa, que ja seria bueno, la guinda del pastel, però bueno, de moment sí, content també de fer-ho davant de l'afició i la veritat és que molt content, molt content.
Important que no s'escapin punts al Francesc Cassart, oi?
Sí, sí, sí. Al final és algo que aquest principi de temporada ens vam posar molt, molt al cap, perquè és el que comentava. Feia un parell d'anys, també el primer partit no aconseguíem guanyar aquí a la primera casa i és una cosa que aquest any tenim molt clar i bueno, de moment podem complir.
Jugador, doncs avui res, només volíem que saludar-te, felicitar-te i esperar doncs, que tota la temporada vagi com va anar aquest dissabte. Moltíssimes gràcies.
Res, a vosaltres. Moltíssimes gràcies per la trucada.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
David Yepes, protagonista de la jornada i protagonista del partit del cap de setmana amb gols. Amb allò que més a més ens costa tant a Sant Feliu, que és de falta directa, un gol de falta directa i un de segona jugada després de la segona falta directa, amb un partit que va fer patir a l'afició perquè va anar ajustat fins a la final, però vaja, bona victòria del Sant Feliu, que de moment el situa a la part tranquil·la de la classificació. Amb el ganxo de la victòria del Sant Feliu, i aquí som posats, fem un repàs dels resultats de la jornada, va.
Comencem parlant de futbol, en aquest cas segona catalana masculí.
Sant Feliu 0, Puig-reig 2.
Quarta catalana masculí.
Centelles 3, Sant Feliu 2.
Segona divisió juvenil femení.
Oàrbic 3, Sant Feliu 3.
Continuem parlant d'hoquei, en aquest cas hoquei Lliga Nord.
Sant Feliu 3, Olot 2.
I primera catalana masculí.
Vilassar 8, Sant Feliu 2.
I seguirem amb bàsquet, Sots 21 femení.
Salesians de Badalona, 66, Sant Feliu, 16.
I tercera territorial masculí.
Salesians de Badalona, 70, Sant Feliu, 49.
Aquests Salesians de Badalona que no van tenir pietat del Sant Feliu aquest cap de setmana, la cosa està costant amb el bàsquet, després en parlarem amb calma i tranquil·litat. Pau Ibars, fem una mica de lliga, tu jugues?
Sí, som-hi, repassem aquesta setena jornada.
Som-hi.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
Jornada número 7 d'aquesta Lliga, que, com dèiem, doncs, clar, no era molt extensa en comparació, no? Perquè veníem de jornades de 13 partits, aquesta jornada vinent, la vuitena, serà de 12 partits, per tant, una jornada amb 7 partidets, doncs, bueno, al final són 70 punts, pràcticament, potencials, però bé. En tot cas, hem de celebrar que per segona jornada consecutiva, un segon, ho estic acabant de comprovar.
Sí.
És que em sonava que havia sigut líder, però no sabia si era justament la passada. Per segona jornada consecutiva, Jessica Tudela, que és rookie d'aquest any, és líder de la setmana, això sí, amb els mateixos punts, que el Jordi Humbert, que també queda amb 21 punts, co-líders d'aquesta setena jornada.
Un altre rookie, el Jordi Humbert, també.
Un altre rookie, però tota la raó. Diferència és que la Jessica encerta l'hoquei plata i el Jordi Humbert encerta el primer masculí d'hoquei. Forces encerts d'aquest hoquei plata, també per l'Aina Pineda, pel Miquel Palau, pel Sergi Pallarès, molts marcadors encertats també dels salesians de Badalona, d'un dels dos marcadors, hi ha molta gent que encerta un dels dos, per tant, estem propers a aquest encert exacte de bàsquet, que seria molt maco. Què més? El senyor Ben encerta el calderí del Pep Reglà i ningú més, i el segona catalana amb el Puig-reig l'encerta l'Enric Terencio, I diria que ningú més. Si hi havia un set per aquí baix, que ara no trobo. Aquí, aquest, el Carles Humbert, que encerta també el que lliga plata, exacte. Pel que fa a la general, què tenim? Doncs Cristian Tellez, aquí un disputa entre Isma i Cristian Casamana, un amunt, un avall. Maquíssima aquesta part alta de la classificació. Cristian Tellez primer amb 161 punts, Isma Toneu segon amb 160, només un punt de diferència. Roger Barrios tercer amb 155, Néstor Viu s'ha empatat amb Cristian Balat i Isaac Cobos amb 143 punts, per tant les coses prou apretades, prou boniques aquí en les primeres posicions, i més amb jornades com les que venen amb 12 partits, que això pot canviar d'un dia per l'altre, però bueno, la gent ja es va posant a to, vull dir, el faig de roure, ja baixa la dotzena posició, coses més naturals, vull dir, Aleix Serrats està esponjant una mica, no? Perquè havíem pujat una mica, però ara ja...
Sí, és que si no arriba a ser, perquè el dissabte, a no sé quina hora del matí, algú va enviar un WhatsApp al grup, jo n'hi aposto aquesta setmana, eh?
Oi? Aquells recordatoris que fem fantàstics. Que...
No, el de divendres ja el vaig passar per alt.
Ah, el divendres ja...
Va ser dissabte al matí que algú xerrava pel grup, vaig dir, hòstia, la Lliga.
Sí, ep, la Lliga. Sí, aquesta jornada, de fet, va començar tard, va començar dissabte a la tarda, i va anar bé perquè doncs, algú com l'Aleix i algú que per costum aposta el dissabte al matí quan es lleva, doncs van poder apostar. Res, la jornada d'avui vindrà força carregada, amb pàdels, amb hoqueis, amb bàsquets, amb futsals, vull dir que de tot. De fet, només falta el billar aquesta setmana, i ja teníem el pleno el 15.
Així no us haig de sentir.
Així no hi ha empats, hi han de fer pròrrogues, que no fan, ni aquestes coses, oi? Molt bé.
Molt bé, doncs, escolta, Lliga, tu jugues a repassada. Ens hi posem a repassant també nosaltres l'actualitat que ha donat de si la jornada a Sant Feliu. Jo, si no us ho sap greu, comencem parlant de la pujada amb Costa, que 50 edicions no es fan cada any. Va, doncs, comentàvem al principi del programa la pujada en Costa aquest any està de celebració. Hem volgut parlar amb els seus responsables, però ens ha sigut bastant impossible. Hem provat de parlar amb l'Emili Montserrat, que és el director de la prova, però no ens n'hem sortit. Aviam si podem mirar de parlar-hi la setmana que ve perquè ens faci una mica de valoració de com ha anat tot plegat. Però l'Aleix ha estat documentant, i és el nostre especialista en motor d'enguany. Aleix, dona quatre dades a l'audiència per saber com ho han de fer-ho aquest cap de setmana.
Doncs bé, primer, indicar que la gent que vulgui saber, perquè ells que ja siguin fanàtics de veritat, qui s'ha apuntat i qui formarà part d'aquesta prova de la pujada en Costa, dijous, a partir de les 10 del vespre, ja hi haurà publicada la web de l'Escuderia Vall del Tenes, escuderiavalldeltenes.org, i ja tindrà la llista d'inscrits. Per tant, qui vulgui començar a fer el xafarder, saber quins seran els que vindran a competir, doncs ja ho poden fer a partir de dijous al vespre. Però fins divendres no hi haurà ja les verificacions que es faran al centre cívic d'aquí, Sant Feliu, a partir de les 7, de 7 a 9 del vespre. Hi haurà les verificacions d'administració, bueno, la part més de verificacions tècniques dels vehicles.
Sí.
Normalment es va alternant, i un any es fa Sant Feliu, un altre any es fa Riells...
Es van tornant entre una part correcte. I l'altra, exacte. Llavors, aquest any la verificació es farà aquí, però el parc tancat, diguéssim, estarà a Riells del Fai. Tant el precursa, que serà a prop de la zona de competició, com el de tancat de vespre, que serà allà al centre cívic de Riells.
Àlex, tu aquesta prova l'has viscuda des de l'altre costat, també, des del costat de la regidoria. Em puc imaginar, és que m'estava mirant les dades que tenen aquí a la web, del desplegament de mitjans que hi ha, organització, 26 oficials de prova, controls de seguretat, 70 persones, personal mèdic, dues ambulàncies, tot això... Em puc imaginar que això és un esforç de gestió important, no?
Sí, hi ha una feina molt gran de preparar tot aquest dispositiu, perquè és el que dius. Hi ha moltes variables i, a més, com que intervenen molts temes de seguretat, necessites tenir-ho tot molt cobert. I, per tant, aquí l'Escuderia fa una feina boníssima en preparar això, que passa una pila de mesos preparant-ho, perquè justament no hi hagi cap incident i poder tenir les ambulàncies, poder tenir tot en regla, s'ha de tallar la carretera, són permisos que s'han de demanar amb antelació... No és tan senzill. A vegades algú es fa, no, muntar la cursa... No, hi ha una feina darrere importantíssima.
Doncs això, Aleix, va, amb un titular, les dades d'aquesta prova, Urà. Cap de setmana, dissabte i diumenge.
Jo vull anar a veure cotxes, quan puc anar-hi, Aleix?
Bueno,
quan puc anar-hi?
Ja no només anar a veure cotxes, sinó per la gent que tingui previst circular, que tingui en compte que dissabte 18... A partir de 7:45 del matí, tanquen la carretera de Vigues a Sant Feliu, la BP 1432, vaja, un tram, vale? Llavors, això estarà tancat fins a... Bueno, espera't un segon, que ara em perdo aquí amb l'horari. però...
Sí, no, normalment fins al migdia, al migdia tocat, eh?
Primera la primera hora... mànega serà a la 1:15 del migdia i la segona a les 2:45.
Sí, sí.
Llavors, a partir d'aquí, quan acabi, ja tornaran a alliberar, però el parc tancat és a partir de les 4 de la tarda.
Perquè els entrenaments ja comencen a les 10 del matí, primer els entrenos, si algú ja vol anar veient el rum-rum, anar veient els entrenos, i després el que és la cursa en si, o sigui, la cursa bona,
exacte, a l'únic quart. El que em deia, el migdia és la cursa. Els entrenaments, si vols anar-hi, doncs perfecte, però la cursa puntuable, diguéssim, és a partir d'un quart de dues del migdia.
Allà, aquell últim revolt abans d'arribar, oi, a Sant Feliu...
Que veus la roca de Villasota, allò és un maco.
Allò és un lloc emblemàtic, allà.
Sí.
A més, és espectacular, allà, per veure-ho, perquè hi ha una doble curva allà que...
Si et pots ubicar bé, i a part és bastant segur perquè estàs amb alçat, i per tant la gent igual no s'ha de posar gaire en perill, que potser des d'aquí hauríem de recomanar-ho, que segur que els organitzadors ens ho agrairan. No us poseu en zones de perill per evitar qualsevol tipus d'accident.
La pujada en costa a 50a edició, eh? Déu-n'hi-do, també. Déu-n'hi-do. Aquest any l'Ajuntament de Sant Feliu va otorgar el distintiu a l'escuderia Vall d'Altena, si recordeu, a la diada de l'11 de setembre, justament per la celebració d'aquestes 50 edicions. No s'han fet de forma continuada, perquè hi ha hagut alguns anys que no s'ha pogut fer, però sí que s'han fet 50 edicions, i això té molt mèrit en una prova d'aquest estil, eh?
Són moltes i té molt mèrit. Per això avui doncs volíem dedicar-los uns minuts a la prova. La setmana que ve doncs repassarem els resultats que haurà donat de si. Per tant, dissabte, oblideu-vos de circular per la carretera de Vigues. No sé si els que sou a Sant Feliu aquests dies ja esteu sentint run-run de cotxes, perquè jo us recordo, quan vivia allà al carrer Agustí Santa Cruz, que la setmana abans ja hi havia molt xivarri. No sé si ja es comença a sentir soroll o encara no.
Jo la veritat és que per temes d'horaris no acabo de tenir temps per sentir gaire soroll. És feina a casa i no hi acaba d'haver massa temps per escoltar
soroll. Això normalment ho feien a les nits, feien sí. A les nits hores intempestives, i sé que la policia estava bastant al cas a la setmana d'abans de la prova.
Oi?
Normalment col·locaven alguna policia allà per fotre algun avís quan veien algun cotxe que tenia un cert aspecte de possible flipat nocturn.
Però com sí, encara tenim el circuit de ral·lis habitual allà a Sant Miquel del Fai, cosa que...
Ja van entrenats de casa, vols dir, no? Ja van entrenats. Doncs va, això, l'escuderia de la Vall d'Altena, que fa 50 anys d'aquesta edició de la pujada amb costa. Dilluns que ve en parlarem amb calma i tranquil·litat. Ara tinc moltes ganes de sentir aquest treball que ha fet l'Àlex així exhaustiu del futbol. Per tant, refem 10 segons de sintonia i ens hi posem amb el futbol. Un quart i mig de nou de vespre, avui amb un programa tranquil, d'aquests que ens ve de gust poder parlar les coses amb calma i tranquil·litat. Us farem patir una mica més, per aquest repàs exhaustiu que ha fet l'Àlex. Fem una mica de repàs del que ha donat de si la jornada del futbol, nois, perquè no, amb el primer equip, no acaba de trobar el camí, eh? Aquest partit amb el Puig-reig ens les prometíem
sí.
Felices, però no ha anat bé, això, eh?
Sí, de fet, el Sant Feliu enllaça una nova derrota, aquest cas contra el Puig-reig. En un equip on l'equip de casa, on el Sant Feliu, va sortir amb un plantejament tàctic una mica diferent als últims partits. De fet, va sortir amb un 4-4-2, que no va acabar de funcionar. De fet, els homes de Nico en les últimes jornades havien sortit amb un plantejament més defensiu, amb un 4-1-4-1, és a dir, amb un pivot per davant de la defensa i un més tancadets i amb les línies més juntes. Aquesta vegada, donat que en les últimes setmanes hi havia hagut poca efectivitat de cara a porteria, doncs es va intentar un plantejament una mica més ofensiu, però no va funcionar, perquè a partir del final no va començar gens. Al minut 3, al Puig-reig ja li anul·laven un gol per fora de joc, això al minut 3, i el minut 5 es posava 0-1. Per tant, el partit ja es posava molt, molt complicat. Sant Feliu va optar per replegar-se una mica i canviar la tàctica novament, val? I tornar una mica a l'estructura aquesta més defensiva. La primera part va ser totalment del Puig-reig, tot i que el Sant Feliu va aguantar bé les embestides. A nivell defensiu no vam estar malament, hi va haver lluita, però ofensivament no vam fer cap mena d'arribada.
De fet, ni un xut a porta.
No, al final això costa moltíssim. A la mitja part va donar entrada al Kuro, per donar una mica més de mobilitat a la part ofensiva. El Kuro que venia, recordeu, d'una lesió, havia estat dos partits fora, i bueno, se li va notar la falta de ritme i bueno, va fer el que va poder, però tampoc no va acabar de portar massa més a tall ofensiu. De fet, el partit es va posar complicat ja perquè només començava la segona part, al minut 5. Un atac que estava fent el Sant Feliu, amb jugada perillosa, perden la pilota a la frontal de l'àrea del Puig-reig, un contraatac d'aquells letals, pim-pam fora, i es planta el davanter del Puig-reig sol davant de Lucas i fa el 0-2.
5 de la primera, 5 de la segona.
Sí, 5 de la primera, 5 de la segona. No? Bueno, dos detalls, dos errors, i clar, el partit ja se't posa molt amunt. A partir d'aquí, els berguedans, què es van limitar a fer? A ralentitzar el partit, perdre temps, bueno, a contemporitzar bastant el resultat. I el Sant Feliu, la veritat és que no acabava de trobar-se còmode a nivell ofensiu. Va tenir més la pilota a la segona part, però a nivell ofensiu no acabaven de sortir-li bé les coses. I al final ja, al minut 83, se li van acabar de complicar quan, per doble targeta groga, van expulsar el Said, i el Sant Feliu ja es va quedar amb 10 homes, una picabaralla amb un jugador del Puig-reig. Jo crec més fruit de la
frustració, de la ràbia,
de veure el resultat, de la impotència, pues una picabaralla tonta, que l'àrbit pues, li treu la segona groga, l'expulsa, i la llàstima és que es perdrà el proper partit, i el Sant Feliu va molt mancat d'efectius, i bueno, pues, la setmana que ve Said, un home que estava sent important a les alineacions de Nico, pues, es perdrà doncs, el partit. Per tant, en conclusió, podríem dir que això, un Puig-reig amb un joc ordenat i sense fer massa res de l'altre món, pues, bueno, s'emporta els 3 punts del Francesc Garriga davant un Sant Feliu que va lluitar, que no se li pot recriminar la falta d'actitud, però que amb 0 xuts de porteria, com molt bé deia l'Aleix, és molt complicat guanyar partits. Esperem que recuperaran les properes setmanes homes importants, que ara en parlarem, com el Dida, com el Fran i també com el Jaume, i esperar que siguin una mica revulsius per acabar de trencar la dinàmica, perquè l'Aleix ara, el Sant Feliu, amb aquesta derrota, situa en una zona complicada de la classificació.
Sí, aviam. Tenim el Sant Feliu en 16a posició, amb 8 punts, que és un triple empat, de fet, 15è, 16è i 17è, tenint en compte que només són 18 equips en aquesta categoria, per tant, només a un punt del CUE, que és el Vic-Riu primer, que està amb 7 punts. Per tant, la zona de baix està força apretada, però a hores d'ara, tots aquests que estan aquí baix, del 15 al 18, serien el descens, si no anem errats. Llavors, el Sant Feliu queda a 3-4 punts, diguéssim, de lo que seria la línia de la salvació. És complicat aconseguir aquests 4 punts, perquè els altres equips també, evidentment, miraran de sumar tot el que puguin. Llavors, eixugar aquesta diferència de 4 serà complicada, però és que no queda una altra. S'ha de lluitar i treballar, seguir confiant en Nico, seguir confiant en els jugadors i acabar trobant aquesta tecla, ja sigui des del replegament i trobar algun contraatac, o inventant-se alguna història nova que no sabem el que farà.
A mi aquest plantejament més defensiu m'està agradant més perquè estàvem protegint més la porteria, i però sí que és veritat que, clar, que tenim bastanta inoperància a nivell ofensiu. I, Ton, la complicació ens ve la setmana que ve perquè el desplaçament que té el Sant Feliu és complicat. El Sant Feliu juga el diumenge a les 12:15 al camp del Ripollet, que és l'actual líder del grup.
Per tant, serà un Ripollet que va llançat, perquè
sí, porta... tot i que és veritat que ha tingut una sèrie de...
Sucrac, sí.
Sí, en aquests últims 5 o 6 partits ha estat una mica irregular, però el que és innegable és que porta 6 partits guanyats i 2 partits empatats i només 2 partits perduts. I
per tant... De fet, hi ha un triple empat també, per això, la part alta, que no serà fàcil pel Ripollet, que evidentment són 3 equips que van molt forts, però... I tampoc menys tinguem el Puig-reig, que al final està 3 punts de líder. Vull dir que està a la part d'alta. Vull dir que no era un partit fàcil.
No, era un partit complicat, però tampoc vam veure una gran diferència, no? que és el que ens està passant aquest any. Que tampoc estem veient grans equips que et passin per sobre, sinó equips que juguen de forma endreçadeta, amb més intensitat, i bueno, i que aprofiten els nostres errors.
Escolta'm, abans parlaves del Jaume com a possible retorn. Hem pogut parlar amb ell? Àlex,
sí, si et sembla,
què t'ha explicat?
Fem una mica, i em dones peu, que em va bé, amb el Jaume, sí. Perquè em dona peu a parlar una mica de l'infermeria. Que el Jaume és un dels que està a la infermeria, però deixa'm que et repassi primer que tenim el Didac Conill, que el Didac també està lesionat. De fet, les dues últimes jornades no ha pogut jugar. El Didac té una demosi a l'empeine, o demosi òssia a l'empeine, que no, mèdicament no sé ben bé què vol dir.
Però fa mal.
Però fa mal, i és un tema que li ve de la temporada passada, que li ve ja de la temporada passada, que ha fet repòs durant tot l'estiu.
De fet, els últims partits de la temporada passada, que eren claus per l'ascens i per quedar primers, ja estava tocat, que no sabia si podia jugar, va estar aquells dies una mica complicats.
I em consta que s'ha visitat amb diversos fisios, s'ha fet radiografies, no li acaben de trobar ben bé el que és, però aquest edema ossi, pues, aquí a l'empeine, pues, li crea dolor. L'altre dia, el partit contra Can Fatxó, pues, va caure malament i va tornar a ressentir-se d'aquesta lesió. De fet, el van canviar al minut 27. Tot i això, dimarts, o sigui demà, torna a reincorporar-se als entrenaments, a veure sensacions i a veure si durant aquesta setmana es pogués acabar de recuperar i diumenge pogués jugar contra el Ripollet. L'altra persona que tenim de baixa, que en aquest cas no és per una lesió, és una infermeria, diríem, és un altre tipus d'infermeria, és el Fran. Que el Fran, recordeu, té la sanció dels 13 partits, n'ha fet 10 ja, n'hi queden 3, i per tant, després del pont del desembre, a partir del 16 de desembre, si el míster ho considera, doncs podria incorporar-se de nou a les alineacions, en aquest cas en el partit contra el Voltregà. I el Jaume Vallcorba, doncs el Jaume Vallcorba, si recordeu, va jugar la primera jornada com a titular al camp del Navàs i després doncs, va tenir molèsties i s'ha passat els 9 següents partits lesionat. Porta 9 partits, Jaume, sense poder jugar. I avui doncs, l'hem volgut trucar perquè ens fes una mica una valoració de la seva situació a nivell personal i també una mica de com veia les sensacions de l'equip. Escoltem el bo del Jaume Vallcorba.
Primer, començar felicitant el programa. Aquí a casa, a les 8 en punt, és com una tradició escoltar el tu jugues. Res, felicitats i bona nit a tothom. Aviam, intentaré ser el màxim breu possible. Aquestes coses costen, però bueno. Aviam, vaig venir aquí a Sant Feliu, segona catalana, ostres, tenia moltes ganes, supermotivat. Sí, i tots estem veient que segona catalana és una lliga complicada, on hi ha una intensitat molt més elevada que tercera, sobretot això, intensitat, i els fallos es paguen cars. Bueno, l'equip el veig bé, però sap greu perquè des de fora l'estic veient pràcticament tots els partits. Vaig poder jugar el primer partit i després em vaig fer mal al genoll. El genoll que tinc ben bé, vaig fer un contrapeu i el contrapeu, no sé si algú s'ha fet mal algun tendó, però tinc el tendó que es diu pata de ganso, no sé com ho diuen ben bé, però tinc un tendó inflamat i res, tinc la inserció inflamada i espero i desitjo posar-me bé el més aviat possible perquè tinc ganes d'ajudar l'equip. Ara mateix, ara ho estava calculant i porto pràcticament 3 mesos parat. És molt temps, em costarà agafar el ritme, però bueno, espero que estigui a la recta final i pugui encarar com a mínim fer algun partit abans de Nadal o quasi bé cap, no ho sé, poder acabar el gener. Bueno, no m'enrotllo més. L'equip el veig bé, el veig que ho donarem tot, cada fin de s'està lluitant, s'està anant el resultat molt just. Bueno, a poc a poc, aviam com anem i aviam cap on va tirant la lliga. Visca Sant Feliu.
Visca el Sant Feliu, sí senyor. Jaume, que ens ha fet un bon anàlisi de la seva situació. Conec la lesió aquesta de la pata de ganso, la pata de no sé què. És molt emprenyadora i és dolorosa, perquè a més et queda el genoll com trebat. I conec les sensacions. El tema dels genolls és complicat.
I ens parla ja de fins a final d'any, eh?
Sí, 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 sí.
Vull dir que sí, sí. Déu-n'hi-do. De fet, Ton, això és un dels motius pels quals el Sant Feliu i en aquest cas el Mister Nico, doncs li ha costat molt poder plantejar alineacions de forma continuada. Perquè al final, quants jugadors diríeu que ha disposat Nico en aquestes 10 jornades?
15.
Aleix, no miris.
No miro.
No, entre juvenils que ha portat, jugadors del sènior B. No. Quants jugadors ha convocat?
No, deia Sants, 30 cada jornada.
Quants jugadors ha
convocat? 32.
Quants jugadors ha convocat? Pues 33.
Toma!
I el Ton no ho havia vist, El Ton no havia vist l'alineació. Pues sí, Nico ha comptat amb 33 jugadors, dels quals 20 podríem dir que són de la primera plantilla del sènior A, dels quals 3 ja no hi són, que són l'Edu, el Leo i el Santi, que ja hem explicat en altres programes d'Autojugues doncs que havien deixat la plantilla. Per tant, d'aquests 20, 3 ja no hi són. Ha comptat amb 7 jugadors del sènior B, dintre dels quals hi incloc l'Arnau Girbau i l'Ali, que ja han passat més aviat a la disciplina de primer equip, però que en el seu moment van començar com a sèniors B, 4 juvenils de segon any, o sigui, del 2006, i 2 juvenils de tercer any, del 2005. Total, 33 jugadors en aquestes 10 jornades. 2 victòries, 2 empats, 6 derrotes, 12 gols a favor i 22 en contra, l'eix.
Sí, és a dir, els gols en contra fan molt de mal, però jo també tinc una dada estadística aquí que també fa molt de mal amb els gols a favor. Estem parlant de, has dit, 12 gols a favor, la meitat els ha fet el Jep, és l'home gol de l'equip, però és que a la llista dels golejadors de la federació, el següent golejador del Sant Feliu és Edu Castro.
Sí, sí, tenim, mira, 6 gols de Jep, 2 d'Edu, un de Didac, un del Kuro i un altre del Cern, el que va fer de penal fa 15 dies.
Exacte, llavors estem parlant de que un jugador que ja no forma part de l'equip és el segon màxim golejador.
I que fa setmanes que no hi és, a més a més.
Sí, Edu no hi és, va jugar 3 jornades només. De les 10 n'ha jugat 3. Si us sembla, entre lesions, perquè clar, aquí hem de comptar que a partir de la jornada 2 Jaume Vallcorba ja es lesiona, que el Juanpe també va estar una jornada lesionat, que el Didac també porta 2 jornades lesionat, que el Gerard Palau també es va passar una jornada contra el Badia que estava lesionat, que el Lucas va ser fora per compromisos personals també el dia del Badia. Per tant, clar, aquí el míster també les dificultats en poder confeccionar aquestes alineacions amb una plantilla curta, que ja et dic, hi havia 3 jugadors que li marxaven. Qui diríeu que és el jugador que ha jugat més minuts amb aquestes 10 jornades amb el Sant Feliu? Ja us ho dic jo.
El Lucas.
No. El jugador que ha jugat més minuts ha sigut el Pau Vilardell. Pau Vilardell ha jugat un 99,89% dels minuts. Aquí no contem els temps de descompte, sinó que contem franges de 90 minuts. ¿Vale? Pues ho ha jugat tot menys un minut. Ho ha jugat tot menys un minut. Ha estat titular en els 10 partits. De fet, ell, el Jep, el Said i ningú més han sigut titulars en els 10 partits. Només ells 3 han sigut titulars en aquests 10 partits. El segon jugador amb el qual el míster ha comptat més ha sigut amb el Said, amb un 96,22. El Said, de fet, ha jugat 866 minuts dels 900. Pràcticament també doncs, ho ha jugat bastant tot. El Jep, que dèiem, no? que també és un dels habituals, ha jugat 865 minuts, un 96%. El Lucas, el porter, efectivament, clar, no ho ha jugat tot perquè l'expulsen en un partit i a més després una jornada no ve. Per tant, el Lucas ha jugat 800 minuts, és el 88% del joc. Un dels habituals també és el Juanpe, que ha estat titular en tots els partits menys amb un que estava lesionat, que és el cinquè jugador més utilitzat. Després hi ha Bamario, Didac i Gerard Palau. Gerard Palau ha jugat un 68,67% dels minuts, en total 618 minuts, i a partir d'aquí jo crec que ja s'obre un salt amb jugadors que han anat tinguent més o menys rellevància en funció de les jornades, com han estat l'Adrià Turón, que ha sigut el nouè jugador més utilitzat, el Iago venia d'una lesió, perquè al final el Iago es perd les 3 primeres jornades perquè està lesionat, i mica en mica doncs, va agafant protagonisme. En aquestes 2 últimes jornades ha jugat els 90 minuts, i per tant doncs, també fruit de la lesió del Didac. Després, el Kuro, que també és dels que va començar sent dels habituals, recau fins a la 11a posició, perquè també ha estat doncs, lesionat, porta 3 jornades lesionat, i aquesta setmana va jugar només doncs, 45 minuts, i a partir d'aquí, doncs, el Biel, que ha sigut una mica com... ha anat entrant de menys a més, i l'Arnau Girbau, que va començar amb el sènior B, i ha passat a la disciplina del sènior A. I a partir d'aquí, doncs, res, simplement destacar jugadors doncs, que han tingut poca transcendència, que ha sigut, no ho sé, el Sergi Serna, que va venir aquest any, les 2 primeres jornades estava sancionat, no ha acabat d'entrar massa en l'equip, de fet ha jugat només 178 minuts, és un dels jugadors nous de la plantilla que no ha acabat d'entrar. Guillem Poses va començar la temporada jugant amb el B, i ara en aquestes últimes jornades s'ha doncs, incorporat a la disciplina del primer equip i ja porta doncs, 131 minuts jugats.
En una posició no natural, també, no?
Bueno, n'ha d'intercalar, algun dia de central, algun dia de pivot, etc. El que dèiem, dels jugadors del B, doncs, l'Ali, l'Arnau Girbau, l'Àlex Vives, el Quic Hernández, l'Isaac Tantinyà, l'Arnau Berenguer i l'Albert Sobreviela han estat convocats. Alguns d'ells, l'Albert Sobreviela, no ha jugat cap minut. però i l'Arnau Berenguer tampoc. Però l'Isaac, pues, destacar el porter suplent del B, que va jugar 90 minuts el dia que no hi era el Lucas, correcte. Dels juvenils...
Déu-hi-do, que té Excel, Àxel.
Sí, acabo, eh? Dels juvenils, destacar Joan Camps, Arnau Vallejo, Arnau Rovira, Pol Delgado, Dim Puyo i Gerard Sansó han comptat pel míster en algun moment donat. De fet, tots han jugat un moment o altre. Tots han jugat un moment o altre. De fet, el Gerard Sansó, fins i tot fa 15 dies, bueno, fa dues jornades va ser titular en el camp del Natació Terrassa. I per últim, i per continuar una mica amb les estadístiques, deixeu-me també que faci un repàs de les tàctiques utilitzades per Nico. Nico, les primeres tres jornades, va jugar amb un 4-2-3-1, vale? Amb quatre defenses, amb dos pivots, tres jugadors per davant i un punta. Ho va fer les tres primeres jornades. La primera li va sortir bé perquè vam guanyar el camp del Navàs, la segona vam empatar contra el Rubí i la tercera va ser el partit del Sabadell Nord que vam perdre 4-0. A partir d'aquí fa una petita variació la següent jornada, juga amb un 3-3-1-3. A partir d'aquí torna una altra vegada al 4-2-3-1. De fet, la tàctica que ha utilitzat més és aquest 4-2-3-1, que l'ha utilitzat en 4 jornades de les 10 jornades. I a partir d'aquí venen 3 jornades seguides que, el que dèiem abans, utilitza una tàctica més defensiva amb aquest 4-1-4-1. Aquests 4 defenses, un pivot per davant, 4 mitjos i un davanter. I aquesta jornada, doncs, que va començar jugant amb un 4-4-2 amb Gerard Palau de davanter, o sigui, un dels dos puntes era Gerard Palau, amb una posició no del tot natural, almenys amb el que l'hem vist el Gerard en aquests últims anys, però de seguida va tornar a replegar-se amb una tàctica més defensiva. I bé, doncs, al final tinc aquest Excel que si us sembla el que anirem fent serà anar-lo omplint cada jornada, sí, i de tant en tant, doncs, quan vagin passant franges de no sé, quan estiguem a la jornada 20 o quan acabem la primera volta, doncs podem fer un cop d'ull a veure com han evolucionat els números.
El posarem a la web, aquest Excel.
El podem posar a la web, sí, i tant que sí.
Perquè la gent la pugui consultar i pugui jugar-hi. Doncs escolteu, comencem a anar una mica justos de temps. Aleix, perdó, ostres, quin cap que tinc avui entre Àlex, Àxels i Aleixos. I Excels. Aleix, capitano, primera, el quart de Catalana.
Sí, el quart de Catalana, males notícies. Derrota contra el Centelles, un equip a priori que podia ser assequible perquè estava a la part més aviat baixa de la categoria. I el Sant Feliu, doncs, va cedir la primera part i fins que no s'hi van posar, doncs, gairebé ja van fer salat. I al final el partit s'escapa una miqueta, però vaja, sempre.
Una mica cruel, eh? Una mica cruel, eh?
Sí, s'escapa de forma dura, no? Perquè és això, comences malament, et refàs i al final, quan ho tens a punt de salvar, doncs, se t'escapa. Però vaja, el capitano, com sempre, Quique Hernández, el nostre home sènior B, que ens posa el dia de com va ser aquesta jornada, derrota 3-2 contra el Centelles.
El sènior B va perdre 3-2 a casa dels Centelles, bueno, amb un partit bastant fluix, en el qual, doncs, bueno, ells amb dues ocasions a la primera part es posaven 0-2. Amb la primera una pilota parada, un córner que remata el seu central pràcticament sol al segon pal, i el segon gol en una contra, el seu davanter es queda sol davant de l'Aleix i aconsegueix el 0-2. A la mitja part, bueno, intentem canviar alguna coseta i, bueno, fruit d'això sortim una miqueta més enxufats i en 10 minuts empatem el partit amb un gol d'Albert Sobreviela i un altre amb una pilota parada de l'Uri Garriga i, bueno, cap al minut 80 o així, en un altre contra, ells ens fan el 3-2 i al minut 90 o així tenim un penalti, però l'Àlex Vives, que aquesta temporada està on fire, doncs no aconsegueix ficar-lo dintre i el partit acaba 3-2 amb un equip amb moltes baixes, amb el Leo, amb jo, amb el Christian sense poder jugar. I, bueno, ara esperar la setmana que ve un dur rival a casa, a la Garriga, i aviam si podem rescatar aquests 3 puntets.
No hi ha espai per la disjuntiva. Alici, aquest, no. Contra la Garriga no hi ha espai, no hi ha lloc per...
La Garriga, que és segon a la classificació...
Amb, és igual.
Amb nou, de nou jornades n'ha guanyat 6 i n'ha empatat 3. És a dir, és un equip que encara està invicta a la categoria.
A partir de la setmana que ve passarà a ser el cinquè o sisè de la classificació, veig, eh? Perquè si perd aquí els altres guanyen,
sí,
el posarem a la Garriga,
sí,
cinquè o sisè.
Sí, cinquè directament.
Com queda el Sant Feliu?
El Sant Feliu ara mateix queda en desena posició amb 10 punts. Sí que és veritat que caure més avall... no sembla que hagi de ser una cosa molt habitual perquè els equips de sota han tingut moltes derrotes. Un d'ells és el Centelles, que aquest partit ha sigut, deixem-ho en una anècdota, i que esperem que no es converteixi en norma i el Sant Feliu torni a recuperar aquella dinàmica bona que tenia, sobretot quan tornem al nostre camp.
Doncs va, fem un canvi de sintonia i ens hi posem amb l'hoquei, que també almenys tenim alguna bona notícia.
Ton, perdona, només un petit detall per tancar el futbol. Futbol sala, sí. Aquesta setmana el partit no es va jugar, el rival, el Sant Celoni, no té prou jugadors, tenen problemes de fitxes i es dona la victòria al Sant Feliu per 6-0.
Ole, sense baixar l'autobús, eh?
Sí, anirà molt bé aquests puntets per remuntar una miqueta... a la classificació, deixant el Sant Feliu en desena posició.
Olé.
Doncs molt bé, vinga, som-hi amb l'hoquei.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Ja en parlàvem al principi del programa amb el Yepes i hem tingut una primera tastet de l'hoquei, nois, però bona victòria del Sant Feliu per 3-2 amb un partit que se'ls ha començat a posar de cul amb un matiner gol del Olot, però una resposta espectacular del Sant Feliu que doncs, va capgirar el partit fins al 3-1 amb 3 gols de Yepes. Mentre fèiem una mica així, he fet una mica de m'he mirat els gols.
Jo vaig mirar una estona, partit emocionant, eh? d'aquells. Que t'enganxes. Saps que poses una mica i dius a veure com van i t'acabes enganxant? Pues...
I al mateix temps, un partit molt obert, perquè tinc la sensació que hi va haver moltes ocasions a cada porteria. Em consta que l'Oriol va fer un molt bon partit, sobretot aguantant els minuts finals. I,
està doncs, super en forma, Oriol, aquest any, eh?
Sí, molt bona victòria del Sant Feliu. Això amb l'Olot aquesta setmana. I, Àlex, hem pogut parlar amb el capità de l'equip.
Sí, sempre és bo pues, tenir la veu de dintre i escoltar les paraules, en aquest cas, del capità, d'en Sergi Fages, per Ona Codinenca.
La veritat és que content per la victòria, però sobretot content perquè crec que avui hem fet un passet endavant, tant a nivell físic com a nivell de joc dins de la pista, el que hem plantejat al principi del partit a nivell d'atac ha anat sortint. Hem jugat la bola ràpida, amb les jugades doncs, que al final d'entreno estem treballant i defensivament crec que hem sigut un equip sòlid. No hem aconseguit massa oportunitats al darrere. El primer gol ve doncs, al final d'una pilota que robem al rival, se'ns escapa a la sortida i ens marquen i el segon gol ve quan queden 3 minuts que ens estan apretant i afusellant perquè ho han de donar tot per intentar doncs, empatar el partit i al final el resultat són 3-2. Victòria, els 3 punts a casa, que és el que hem d'intentar, que Sant Feliu sigui un fortí com havia estat.
I què n'opines de les 3 directes del Yepes? Les 3 iguals.
Bueno,
t'han fet patir?
No, patir...
Bueno, ha canviat el lloc, no?
Ja està.
Però bueno...
No, patir no. Al final tenim els llançadors escollits pels partits. Sí. El Yepes, i si no és el Yepes, en el següent que és el Guillem, les practiquen a cada entreno. I bé, ja sabíem què faria. Al final sí. Els entrenos li entren, els companys i l'equip confiança 100% amb ell sempre i bé, doncs, de 3 ha sigut, aquest cop ha sigut una, esperem que la pròxima pugui marcar 2 o 3 i ja està. Al final l'important és la victòria, 3 punts, com he dit abans, i que Sant Feliu sigui un fortí, que cada dia la gent ens animi com avui.
M'agrada molt quan les declaracions són fetes al final del partit perquè les sensacions encara estan en flor de pell i podem viure... com ho han copsat els jugadors. A vegades quan hi parlem l'endemà o així, la cosa ja canvia, però m'agrada poder-ho sentir així en directe. Agrair també a la gent de les Transmis, amb el Xavi Carrera al capdavant, que ens facin arribar aquestes declaracions després del partit. Sergi Fages, madur, eh? Capità, posat a lloc, ja se'l veu molt afiançat amb el braçalet, eh, Àlex?
Sí, i tant que sí, i tant que sí. Serà un jugador important, serà un jugador d'una peça clau en aquest projecte de Turón Parera. I al final, és el que dèiem abans amb en Yepes, no? aquestes victòries a casa, assegurar aquests punts de casa, són importantíssims per al final per no patir, no? Al final consolidar la categoria i després, pues, bueno, ja ho veurem, no? Però de moment, abans ho dèiem amb l'Aleix a micro tancat, que al final hem aconseguit 6 punts, quan l'any passat ens va costar Déu i ajuda poder fer 6 punts.
Mare de Déu, i tant. No, va costar moltíssim. I les sensacions, sobretot, no me l'he mirat sencer del partit, ho he de reconèixer, però veient com juguen i veient amb la frescor que se'ls veu, m'agrada, perquè veus que s'ho passen bé. I la gent que va poder veure el partit sencer, em consta que s'ho va passar bé. Els que estan en crisi... Perdó.
Simplement, només per recordar-ho. Saps que m'agraden a mi les estadístiques i aquestes coses. Sisè classificat en aquest moment al Sant Feliu després d'aquesta victòria. Mitja taula, zona tranquil·la. Al capdavant hi va el Cerdanyola amb 12 punts, que va com un tiro perquè al final ha guanyat tot el que ha jugat. El Vilafranca, segon classificat amb 10 punts, i al final pues, estem en una zona tranquil·la. Tenim els dos de sota l'eix que ens donen aquest coixí de tranquil·litat.
El coixí,
els de l'escola aquesta dels Lubians
i els dels Ordes,
que ens garanteixen les dues últimes posicions
aneu assegurades. Aneu fent broma, ja vindran, ja hi anirem, ja. Sant no, Feliu és un ressuscita muerto.
El Sant Feliu té molt bona pinta aquest any, home.
esperem que sigui així. Els que no acaben d'aixecar cap, i em comprometo la setmana que ve a intentar portar a l'entró de l'equip, és el Primera Catalana, que només amb 4 punts en 10, amb 9 jornades està a la part baixíssima de la classificació. Aquesta setmana derrota al camp del Vilassar per 8-2. Un Sant Feliu que em temo que està patint molt, molt, molt l'absència de golejadora de Xavi Boluda, que vam poder descobrir aquesta setmana que forma part de l'equip dels veterans. Per tant, doncs, també ja sabem què ha decidit fer el Xavi, que entrenar encara menys i jugar encara més, perquè vaig veure un equip, l'altre dia vam penjar una fotografia, que hi havia Roger Valls, hi havia Marc Vila, hi havia...
Marc Fages.
Sí, el Marc Fages i el Xavi, vaig pensar, aquí no defensa ni Cristo. Però,
sí, però tot i això, amb uns veterans és un equipazo, això, eh?
Sí, no, i tant. Vale, jugàvem contra David Cáceres i companyia.
Sí.
Que aquests sí que tenen pedigrí de...
Sí, però també tenen 10 o 12 anys més, eh?
Sí, això sí. Doncs el que dèiem, el Primer Catalana, que els hi falta acabar-se de sentar. Aviam si la setmana que ve podem parlar una estona amb el Jordi Vila, que ens acompanyi i ens expliqui què està passant amb aquest equip i quin és l'objectiu de l'equip. Al final, jo crec que el Sant Feliu, com dèiem amb el primer equip, també ha de consolidar la categoria i a partir d'aquí seguir treballant. Aquesta setmana no hi ha hagut nenes.
Seguint les estadístiques, com queda classificat aquest Sant Feliu?
Bueno, com deia el Ton, amb 4 punts en 16a posició, només té el Mollet i el Santa Perpètua per sota. De fet, el Santa Perpètua és un dels que va guanyar el Sant Feliu. 16-18, zona molt baixa, i amb un líder que és el Lloret, que va també invicta a la categoria, 7 de victòries, 2 empats.
Doncs amb l'hoquei repassat ens queden 7 minuts per acabar el programa i ens ve molt de gust sentir com l'Albert ens explica com li ha anat el Cani Cross. Però fem una mica de canvi de sintonia i ens hi posem, va.
Bon dia, família, què tal? Bueno, 2 anys després tornem a penjar-nos un dorsal i què dur que ha sigut moralment i físicament. Bé, comencem pel principi. Ahir amb la Wendy vam anar a córrer la primera cursa popular, perquè aquest any hem decidit no federar-nos, anar a disfrutar, posar-nos una mica en solfa físicament, perquè estic fatal, sincerament. Ella està molt bé, però jo estic fatal. I fora pressions, fora històries, anem a córrer populars. Ens posem a puesto i depèn com veiem l'ambient, seguirem endavant. Vam anar a córrer bon matí, superbé, la gossa guai, ella a tope i jo fatal, però bueno, porto 13 o 14 quilos de més a sobre, la vida de pare és dura. Vaig tenir un nano i porto 2 anys sense fer res. I bueno, i res, doncs ara agafar la bici, agafar el ritme i se'n tornem-hi. No hi ha excuses. Agafem, competim i ja està. La cursa d'ahir, com he dit, la Wendy es va portar fantàstica i vam fer un supergran resultat perquè a les populars és el que hi ha. O sigui, tampoc és el... No és per desprestigiar ningú, ni molt menys, però clar, nosaltres tenim un bagatge ja que nosaltres sabem com van les curses, com s'han de gestionar, com hem de córrer, sé perfectament on està el seu límit i els seus pros i contres, i bueno, ens va sortir una primera posició super merescuda per ella, jo un 0 a l'esquerra, ja t'ho dic, ara vaig acabar, bueno, mireu quina veu que tinc, amb 4 quilòmetres vaig acabar fatal, però bueno, ja està, ara la pròxima farem, em sembla que és el 16 de desembre, ens apuntarem al Campionat de Catalunya, però amb llicència de dia, que al final anem tots junts, però no fa falta que estiguis federat per... O sigui, és un dia que no guanyaré ni molt menys, però si féssim un bon resultat, el meu resultat no valdria, perquè jo no estaria dins d'aquesta classificació perquè no estic federat. I res, a donar-ho tot i ja us segueixo explicant. Merci, adeu.
Està tan fora de forma l'Albert Subirats que s'ha deixat allò de dir la salut i pedals, tan clàssic de les seves cròniques pels nous... El Pau tenia moltes ganes d'escoltar el tall i l'ha volgut
no, perquè, hem acabat amb sintonia. El orden del factor no altera el producto, que dèiem a l'escola, no? Doncs ja està.
No, ara per explicar a la gent una mica què fa l'Albert. L'Albert fa el canicross, el bike joring, que és això de portar la Wendy lligada a la bicicleta i ell pedalar a darrere, que a vegades ens ha reconegut moltes vegades que si anés sense la Wendy aniria més lent, perquè ha d'anar, va forçadíssim perquè la gossa tira i ella ha d'anar a la mateixa velocitat i conèixer la gossa, per tant, si voleu podeu recuperar un programa que vam fer especial amb ell fa uns quants anys, que ens explicava molt bé com anava tot plegat i val molt la pena que ho conegueu, perquè, ostres, és un esport curiós que d'aquests invents que passen a Sant Feliu a vegades que acaben quedant, i en aquest cas és biguetà, però Sant Feliu és de Riells, però Sant Feliuenc d'adopció, i és el nostre bike jorer. Va, que ens queden 4 minuts per acabar el programa. Tenim uns quants breus, Àlex?
Re, un breu molt ràpid centrat en l'Oncodines. Més que res, recordar que la setmana passada el grup de l'Oncodines va fer el lliurament oficial d'aquesta furgoneta, una furgoneta finançada amb aquests diners de l'Oncodines, i va fer un donatiu a Oncovallès. Van donar aquesta furgoneta a Oncovallès per la seva disposició, per poder moure-ho per l'organització, per moure els malalts i per la seva gestió interna. Es va fer un acte simbòlic amb l'alcalde, amb els regidors, amb en Lluís Vilalta, amb alcaldes d'altres poblacions que participen a l'Oncodines, i es va fer a la carretera de Sant Miquel, en un lloc simbòlic, les vistes dels cingles, i per tant en un lloc molt emblemàtic i sobretot en un fons molt xulo, el fons, el del paisatge, però també el de l'acció, el de donar aquesta furgoneta, com dèiem, a l'associació Oncovallès, que està treballant en contra del càncer, o fer més fàcil, en tot cas, el càncer pels malalts. I també, continuant amb l'Oncodines, dir que en aquest cas el projecte de l'Oncodines ha estat seleccionat per la 6a edició dels guardons de la Fundació Catalana per l'Esport, a la categoria de foment i difusió dels hàbits i valors de l'esport. Aquests guardons que es donen el proper dia 16 de novembre, aquesta setmana, a partir de 7:45, allà a l'INEF, a Barcelona, el que premien justament és això, aquesta iniciativa engegada per Oncodines des de ja, són 3 anys, ja 3... 3 edicions, ja.
Farem la quarta, sí.
Faran la quarta. Bé, doncs felicitats a Oncodines pel projecte, per seguir endavant i per seguir treballant en aquesta quarta edició.
Pau, fem agenda?
Va, agenda rapideta, que tenim 12 partits. Sí. Comencem el dissabte a 1:15, bàsquet, sotsmitiu femení, Sant Feliu Malgrat, i a la tarda a les 6, quarta catalana, hora habitual, Sant Feliu La Garriga, i a les 8, 3 partits, segona divisió juvenil femení, Intervallès Sant Feliu, futsal Mataró Sant Feliu i hoquei plata Cerdanyola Sant Feliu. El diumenge al matí a les 10, pàdel quarta femení Sant Feliu Argelagues, a les 12, pàdel segona masculí Sant Feliu La Garriga, a 1:15 futbol segona catalana Ripollet Sant Feliu, i a la tarda 2 partits a les 5, hoquei segona catalana femení Sant Feliu Olot i pàdel primera femení Sant Feliu Corefo. Acabarem el diumenge a 7:15 amb hoquei catalana masculí Sant Feliu Gallec, i a 7:15 el bàsquet tercera territorial Sant Feliu Tona al Lluís Vallcorba. Per tant, esport a sac aquesta setmana, 12 partits que ja estan disponibles a la Lliga de Jugues. Molta sort a tots, i el dilluns que ve repassem com ha anat això.
Doncs molt bé, amb l'agenda repassada ens queda un minut per acabar el programa. Nosaltres marxarem, deixarem que vagin entrant els de l'Àrea de la Muntanya, que avui tenen la Marta Anglès, coordinadora de curses.